I continuem aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, fent aquest viatge perquè sigueu conscients del món que vivim. I és un món on hi ha guerres, i és un món on la gent perd la vida, i és un món on des de països que ho estan passant molt malament surten milers i milers de persones i s'arrisquen i moltes vegades moren al Mediterrani. La guerra de Síria ens ha acompanyat des del punt de vista informatiu, des del mateix dia que vam començar aquest programa, fa més de 7 anys que dura, ha destrossat el país, ha provocat, com sabeu, 300.000 morts, 11 milions de desplaçats i refugiats. És una radiografia inequívoca del dolor que hem intentat resseguir. També amb la Marta Prat vam fer-ho aquí a l'estudi fa un parell de mesos.
Sí, vam tenir una ocasió molt maca d'escoltar la veu de quatre sirians que viuen a Barcelona i que ens van fer una anàlisi de la situació que viu el seu país, a la distància ara, perquè ells són aquí, però ens ha servit per entendre una mica més que estem parlant d'un conflicte que va començar inicialment com un alçament contra el govern de Bashar al-Assad, però que s'ha anat fent cada cop més complex i ara els interessos externs són els que acaben manant-hi. S'han imposat per sobre dels interessos dels ciutadans d'allà i això, és clar, fa encara més difícil doncs, que puguem veure un final.
Cada vegada que hem tingut en Ricard García Vilanova, que tornava d'allà, o altres companys nostres periodistes d'Inter que es desplaçaven freelance en aquest país, doncs en parlaven amb ell. Però això que us deia la Marta, sentim ara algunes de les coses que ens van explicar aquí en Ziad, l'Ahmad, la Sil i la Bushra.
Els americans ja havien dit que volien marxar, però els saudites els van dir no. Us pagarem perquè us quedeu. I aquest no és l'únic problema. També hi ha la lluita entre els estats del Golf i l'Iran. Desafortunadament, Síria s'ha convertit en un espai per una guerra de tercers.
A space for a proxy war.
Yo espero el día lo que Estados Unidos no hacer guerras en nombre de democracia, porque eso es lo que hizo en nuestros países. Es en el nombre de democracia y libertad vamos a hacer y montar una guerra para buscar su interés. Y Rusia también. Nadie en Siria ahora busca los sirios o busca Siria. Cada país busca su interés.
Cualquier guerra en el mundo va a terminar seguro, sí o sí. Lo que nos preocupa es los conflictos de la guerra. Las generaciones que han observado la violencia, la sangre y niños que han dejado la educación. Esto para el futuro del país no es tan claro.
Los sirios somos gente normal. No somos raros y que nuestra única culpa es nacer en este país, en esta zona de conflicto, que todo el mundo tiene interés ahí, es una zona muy interesante, muy, muy bonita y yo creo que es esto nuestra única culpa y ya está, pero somos gente que lo que está pasando en Siria podría pasar en cualquier sitio del mundo y podría sufrir cualquiera en su ciudad.
I tot això, afegiu-hi la crisi dels refugiats que hem anat cobrint, que hem anat parlant cada setmana amb tot allò que ens arribava d'aquest Mediterrani tan deshumanitzat. Us ho dèiem aquest matí, en Dani Terra, primer d'octubre, quan aquí vivíem a temps excepcionals, va anar a Lesbos, a Grècia, a viure en primera persona en quina situació es trobaven els refugiats. Oi,
sí,
que sí, Dani?
Sí, vam ser a Lesbos, vam ser a Grècia, perquè sembla que des que el 2015 va esclatar la crisi i Lesbos va passar a primera pàgina internacional, sembla que des d'aleshores no se'n parlés i vam voler comprovar una mica quin era l'estat. Vam ser a Karatepe. Karatepe és un dels grans camps de refugiats que hi ha. Els refugiats, quan arriben, primer van a Mòria, on segurament hi ha unes molt males condicions. Després se'n van a Karatepe, que és la cara més amable, és una majoria de nens i en aquest camp, és com una gran escola. I van voler recuperar el relat d'una de les nenes d'aquest camp de Karatepe. És de la família Osso, és una família polígama. El pare tenia dues dones, en total tenien 10 fills, és una família siriana, i van voler parlar amb la Muna Osso. La Muna Osso era la més petita de la família. Quan la vam intentar entrevistar no hi havia manera, perquè és una nena molt inquieta, que no parava quieta tota l'estona. Ens va agafar la gravadora, es va gravar un àudio i jo pensava que no havia estat capaç d'entrevistar-la. I després, aquella nit, repassant els àudios, em vaig adonar que sí, que efectivament tenia un document de la Muna Osso i l'he volgut recuperar perquè em va agradar moltíssim.
I'm going to football today, tomorrow, now.
Està corrent.
Sí, sí, sí. Fugir de nosaltres, que la...
Okay. Per favor.
després cantava.
Que fantàstic.
La nena anava per periodista i també per cantant, eh? 9 mesos després, Mònica, hem volgut saber què se n'ha fet de la Mona Oso, ho hem preguntat al camp, i ens han explicat que no saben exactament si ha pogut ser recol·locada o no, però que segurament és Atenes, encara a l'espera de poder trobar una llar, a l'espera de poder trobar un país on poder viure amb calma. Vull dir que 9 mesos després encara continua.
I aquesta situació, que vosaltres sabeu que també n'és protagonista la frontera sud, Domènec, també hem tingut en aquest anàlisi del flux migratori i de la violació dels drets humans que sovint passa a les nostres fronteres, el que passava a Síria, Grècia, Itàlia, Líbia, però també a la frontera sud.
Sí, la frontera sud, aquesta via d'entrada de migrants des del Marroc, no?, que és molt continuada i molt constant. Aquí un testimoni ens va marcar molt. Va ser el de la Vinta. Ara la Vinta ja és en lloc segur, a la península, però el dia que va venir aquí ens va relatar fil per randa el que representa tot el viatge que ella va fer des de Mali, però que altres fan des d'altres països africans. Ens va explicar el que va veure, el que va patir i, sobretot, les reflexions que ella mateixa ha fet al voltant d'això. Aquí n'hi ha 3 que em semblen molt punyents.
Però qui sabe lo que está pasando en África? Que cada persona viene por un motivo distinto. Y en África hay guerras. Una persona sale no por gusto y más que todo hacer todo este recogido y llegar aquí no es por gusto, no es por ningún gusto que huya de la guerra o que se vaya por un motivo como puede parecer tonto, como, no sé, en busca de una vida mejor, no es por gusto. Se pierde un poco la humanidad porque tú, por lo mucho que seas buena persona, tienes una botella de agua, ves una persona que no tiene agua, quieres compartir, pero no te da para más. Yo comparto y luego como voy yo. Y en este momento de duda de si comparto o si no, pues pierdes a la persona. Y lo que los demás solían decir es como forma parte de la vida, que él no tenía que llegar o ella no tenía que llegar. Se tenía que quedar aquí. El viaje tiene que seguir, el viaje tiene que continuar. Estás ahí esperando, pero mientras esperas tú escuchas noticias de que hay un barco que ha salido justo donde estabas tú, con gente que conocías, deseando que entren, y la noticia que vuelve es que el barco no ha llegado. Si el barco no llega, tiene que volver a Marruecos. Si no llega y no vuelve, tú ya sabes lo que ha pasado. Pero ahí es como, bueno, la conocía o le conocía, estaba hablando con él ayer, le deseaba suerte y tal. Y te das cuenta que esta persona no va a volver, y no ha llegado a su destino.
La reflexió que feia la Vinta sobre una patera desapareguda, no? Hem estat pendents del drama humanitari, però també de derivades que, si ens posem a fiscalitzar-les una mica, Mònica, deixen a l'Estat en una situació no gaire exemplar. Per exemple, el cas de Tarajal, els nois que es van ofegar a Ceuta, si us recordeu, doncs ha passat un any més i les seves famílies segueixen sense rebre ni cap missatge ni cap compensació. O el cas d'Helena Maleno, l'activista jutjada al Marroc per la denúncia de la mateixa policia espanyola. O la situació dels CIEs aquí, a casa nostra, en molts casos fora de la llei.